A Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio. Dissabte 28 de febrer del 2026, avui El Suplement tertúlia amb Marta Monfort, Eduard Voltes i Jaume Clotet. Serà just després de conversar amb el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, la setmana que s'han desclassificat documents del 23F, la setmana del pas al costat de Yolanda Díaz i a les portes aquesta nit d'uns Premis Goya que tornen a Barcelona. A partir de les 10, la Maica Navarro, com sempre, i la seva Hora Negra, ja de tornada a Catalunya després de les seves vacances a les Maldives. A Washington també ens hi espera Lídia Heredia. I després...
Vull alçar la meva copa a l'aire. Vull deixar tot aquest mal enrere. Vull sentir que res m'importa gaire. Que ets el domingo forever.
Maria Jaume ens obre les portes de la seva particular festa major, Sant Domingo Forever. Així es titula el nou disc que acaba de sortir del forn. Avui un dels grans talents en català del moment, Maria Jaume, amb una novetat discogràfica que tot apunta serà la banda sonora dels mesos que vindran. A partir de les 12, Joan Callarissa i Rebeca Rodríguez amb el costat més brilli-brilli dels Premis Goya, que s'entreguen aquesta nit, i acabarem amb un final feliç. Fa uns mesos vam conèixer la història de l'Alba Codina, una fornera a qui havien diagnosticat una celiaquia que li impedia treballar a l'obrador. Això suposava baixar la persiana, tancar el negoci familiar i deixar el poble de l'Estany, el Moianès, de 400 habitants, sense pa. Tres mesos després d'aquella conversa tenim bones notícies, i és que el forn Cal Xaconet tornarà a obrir la setmana que ve amb nou propietari, un forner jove de només 33 anys, el Roman González. Avui els ajuntarem a tots dos a les dues cares de la moneda. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. De seguida arriba el Mans, El Suplement, amb l'Oriol Rodríguez. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El Suplement, amb Roger Escapa.
I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
Molt bon dia, Roger. I avui comencem parlant dels pressupostos. Ja està en marxa el recorregut parlamentari dels nous comptes de gairebé 50.000 milions d'euros. El govern els ha aprovat, els va aprovar ahir, i els ha presentat al Parlament, on encara, però, recordem, no té assegurada la majoria per la negativa d'Esquerra. Les parts tenen ara 3 setmanes per desencallar la situació abans del primer examen a la cambra. Les polítiques socials s'emporten 3 quartes parts d'uns pressupostos que augmenten la despesa un 23% respecte dels últims que es van aprovar, que són els del 2023. La inversió total és de prop de 4.150 milions d'euros i destaca l'esforç en habitatge, on es destinen 1.200 milions, i també en infraestructures. Alícia Romero és la consellera d'Economia.
Perquè ens ha de permetre justament això, seguir activant l'economia, però a més millorant les deficiències que tenim en alguns àmbits, com l'educatiu o el sanitari, però també en infraestructures que s'han vist molt rellevants a les properes setmanes, infraestructures, per exemple, de mobilitat.
També es dobla la partida destinada a pagar els interessos del deute. Més coses. Degoteig de països que demanen als seus ciutadans que abandonin l'Iran i els països del voltant davant la possibilitat d'un atac dels Estats Units i el portaavions més gran del món que ha arribat en aquestes últimes hores a Israel, pròxim a l'Iran, per tant. El president nord-americà Donald Trump assegura que el diàleg encara està obert, però diu que no li agrada com negocien els iranians.
Encara no hem pres una decisió. No estem precisament contents amb la manera com estan negociant. No poden tenir armes nuclears.
La Unió Europea engega el procés perquè l'acord de lliure comerç amb els països llatinoamericans del Mercosur entri en vigor el més aviat possible, tot i que el Parlament Europeu, recordem, encara no l'ha aprovat perquè hi veu dubtes legals. Començarà a aplicar-se, per tant, d'aquí uns mesos de forma provisional. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha justificat la decisió pel bé de l'economia dels 27.
Les nostres empreses, els nostres treballadors i els nostres ciutadans gaudiran dels beneficis del Mercosur. Això va de resiliència, va de creixement i va d'Europa definint el seu propi futur.
Els pagesos i ramaders catalans han rebutjat frontalment aquesta decisió. Des d'Unió de Pagesos fins i tot han demanat la dimissió de von der Leyen. Sentim la seva coordinadora nacional, Raquel Serrat.
Ens preocupa molt perquè el mateix Parlament Europeu ho ha posat en mans del Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè dubta de la seguretat jurídica d'aquest tractat i resulta que ella, doncs, tira pel dret. Potser algú l'hauria de qüestionar o fins i tot potser demanar la dimissió si ara a nivell europeu hem de funcionar d'aquesta manera, no?
Des de la JARC consideren que la Comissió Europea es doblega als interessos exportadors de la indústria automobilística alemanya a costa del sector primari i des de Revolta Pagesa critiquen que no s'hagi tingut en compte l'opinió del sector. Més coses. Una avaria a la infraestructura de l'estació de la Sagrera, a Barcelona, ahir al vespre, va obligar a evacuar els passatgers d'un tren avant d'alta velocitat que anava cap a Girona. Segons han explicat alguns usuaris, han estat tancats al tren prop de 90 minuts i després els han evacuat a través de l'estació. Durant l'evacuació, Protecció Civil ha activat l'alerta del Ferrocat. I l'Auditori de Girona acull avui la presentació del disc del 50è aniversari de la Cobla Ciutat de Girona. Jordi Picorelli dirigirà un programa que inclourà sardanes d'autors gironins i altres referents de la Cobla, així com una segona part dedicada al 150è aniversari del compositor Pau Casals. Enric Estrada, Fiscorn de la Cobla.
Un recull una miqueta de tots els compositors que han passat per la Cobla i músics que han deixat empremta amb les seves sardanes. Això serà en la primera part. Farem una mica de un petit esbós del CD i en l'acabat, la segona part, volem retre un homenatge aquest any que celebrem el 150 aniversari del naixement d'en Pau Casals. Fem una segona part commemorativa d'en Pau Casals.
El concert és a les 6 de la tarda. I en esports, Marc Márquez no renuncia a la victòria a la cursa sprint del Gran Premi de Tailàndia de MotoGP. La port l'ha fet l'italià Bezzecchi, però el Tro de Cervera s'ha classificat segon, tot i els seus problemes físics. Àlex Márquez sortirà des de la tercera fila, Viñales des de la sisena i Rins des de la setena. La cursa sprint la transmetrem en directe a partir de les 9 del matí per l'aplicació de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. En futbol, el Barça pagarà els 30 milions d'euros de l'opció de compra per Marcus Rashford. El club català jugarà als vuitens de final de la Champions contra el Newcastle. A les 3 de la tarda començarà la TDT del Barça-Villarreal de Lliga de Primera. L'Espanyol treballa en el fitxatge del migcampista lleidatà de l'Elx, Aleix Febas.
El suplement amb Roger Escapa.
El Jordi i la Marina volen ser pagesos.
Que no és un sector brut i que veiessin que hi ha feines bones, que són divertides i que no tot és treure merda.
El meu pare m'ha dit molts cops que no, que marxés d'aquest sector i jo sempre he continuat a peu de que no.
La mateixa vocació que tenen l'Anna i el Guifré.
Clar, venim tots a estar com una mica resignats pel tema de voler-nos dedicar a això perquè està molt bastant menyspreciat.
I jo m'hi veig treballant com ha fet el meu avi sempre tota la vida. És el que ell estimava, és el que jo estimo.
El relleu generacional és un dels grans problemes del sector. Agnès Batlle, periodista i autora d'Arrels Rebels.
I ara són els nets que a través de Revolta Pagesa estan intentant recuperar allò que els seus avis ja havien reivindicat fa 50 anys.
Mm. Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Vull ser pagès.
Dissabte a les 10 de la nit.
El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, és dissabte, comença el cap de setmana i ho fem com sempre amb els mans i la seva cultura d'arrel. Amunt al suplement.
Més mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
Bon dia i bona hora, benvinguts al Mans a Catalunya Ràdio, el programa de la cultura tradicional i popular a la Nacional de Catalunya. Avui és dissabte 28 de febrer, s'acaba el segon mes de l'any i ja comencem a tenir el bon temps a la cantonada. D'aquí res ja serem a la primavera, que enguany ens arriba carregada d'actuacions d'aquest grup. Són els Filomena, un grup de música tradicional pensat pel públic familiar i que segur que no us deixarà indiferents aquest 2026. Avui passen per mans per parlar-nos del seu àlbum Tra Tra Tro i d'un 2026 que tenen ple de bolos. I avui també a la Pobla de Lillet. Hi ha la representació del Ball del Moliner, és la venjança dels habitants d'aquesta localitat, al Berguedà, contra els abusos d'un moliner de l'època feudal. Al Man sabrem com es prepara aquesta festassa.
Mm.
I aquesta tarda, a l'Auditori de Girona, la Cobla Ciutat de Girona celebra els seus 50 anys amb la presentació del CD commemoratiu d'aquest aniversari en un concert del qual en sabreu tots els detalls. I dimarts que ve, 3 de març, arriba una de les festes més esperades de l'any a Sant Cugat, Sant Medí. Al Mans veurem com s'ho han fet enguany per salvar aquesta festa, tenint en compte les restriccions que hi ha hagut a la zona a causa de la pesta porcina. Ja ho veieu, tenim molta feina, però abans d'entrar en matèria, com sempre, una cançó per començar el dia.
Deriderai, tranla, deriderai, abans cupa, deriderai, tranla, deriderai, laia, abans cupa, deriderai, tranla, deriderai, abans cupa.
Són el duet occità Cucanya, que divendres que ve seran al Centre Artesà Tradicionarius, on ens presentaran el seu nou disc. Mentre esperem a veure com sona, recuperem aquesta peça Salut de Garona del 2016.
Cada dissabte a primera hora, el país sona a Mans.
Som al Mans, cada dissabte Cultura Popular a Catalunya Ràdio. Aquest 2026 us fareu un far de ballar amb aquest grup a les festes majors d'arreu del país. Es tracta del grup Filomena, que tot just fa un any ni existia i que ara té al seu davant un 2026 platònic. D'aquí uns dies començaran la gira que les tindrà bastant ocupades durant molts mesos amb la seva proposta de música tradicional per a públic familiar, oferint, segons el que diuen, una experiència lúdica i educativa única. La Gemma González i la Laia Gluck són dues de les integrants del grup, la Gemma a la guitarra i la veu, i la Laia a la gralla i també a les veus. Gemma i Laia, molt bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Benvingudes, benvingudes al Mans, gràcies per ser aquí. D'entrada, Gemma, Filomena, per què?
Doncs mira, Filomena, vam utilitzar una cançó de tradició oral, no?, que és Filomena, no sé si la coneixereu, i vam utilitzar-la, és a dir, canviar la lletra per presentar tots els membres del grup, no? I llavors, a partir d'aquí una mica, doncs també ha donat nom al projecte i al grup.
És aquesta cançó que estem sentint ara,
cançó,
sí, aquesta introducció,
sí.
Amb anar presentant tots els membres d'aquest grup, sou sis en total. Laia, aquesta Filomena, és com ens deia ara la Gemma, una cançó popular que coneixem molt bé, la toqueu, suposo que és la introducció als vostres concerts, que aquest 2026 després ho repassarem, ens en farem un fart de sentir-vos.
Sí, la veritat és que tenim moltes ganes perquè, bueno, és una perfecta excusa amb Filomena per poder doctrinar una mica al públic més infantil i a totes les famílies i poder explicar això, que existeixen aquestes cançons, que existeixen les festes majors, que existeixen tots aquests elements festius, que és una perfecta excusa per introduir al públic més familiar i nosaltres ens ho passem pet a l'escenari, així que tenim moltes ganes de portar amb Filomena tot arreu, la veritat.
Gemma, com és aquest so, Filomena? Com heu volgut que soni?
Doncs mira, com deia la Laia, al final és una mica de destinament per acostar la tradició i la cultura popular, i això és com, diguéssim, el principal ingredient i la principal característica de la sonoritat, no? Que és que sonen instruments doncs, que ens representen, no? Com són la gralla, com és l'acordió, bueno, com és tota la formació que hem intentat aconseguir. I llavors, doncs, barrejant la sonoritat de tots aquests instruments amb les cançons de tradició i les cançons de creació que s'han fet amb tota la gent que ha col·laborat i amb l'Arnau Tordera, doncs aconseguint això, un so molt festiu, molt popular, molt de molt català, diguéssim.
Ara hi entrarem, en aquest nom que, sí. que has tret a debat de l'Arnau Tordera, però en aquests instruments que hi ha, Gemma, tu toques la guitarra, la Laia la gralla, la Lola sí. Ibran al contrabaix, i el Flaviol,
exacte,
la Marta Rosselló al sí. violí, i també, evidentment, sí. hi posa veus, en Martí el tenim a la percussió, com sentíem a la cançó que hem escoltat d'introducció, i la Raquel Hacho a l'acordió diatònic. Tots aquests instruments, evidentment, són molt característics d'aquesta música de casa nostra i que demostren, Laia, que són instruments que si els barreges poden tenir molta festa al darrere.
Això mateix, és un altre objectiu amb Filomena, no?, de poder normalitzar els instruments tradicionals, perquè a vegades sembla que només es poden trobar en contextos del carrer o en relacionats només amb la cultura popular o la cultura tradicional, però és que també poden pujar a un escenari, també poden ser instruments normals com qualsevol altre, i això encara costa i és una feineta de formigues que només fem Filomena, però que també volem aportar el nostre granet de sorra en Filomena, exactament.
Ara heu tret el nom de l'Arnau Tordera, que és una de les claus d'aquest equip artístic que formeu tots plegats, perquè ell ha estat part de la composició, alguns arranjaments també, i la producció musical del grup, oi, Gemma?
I tant, exacte. Ell ha realitzat molts arranjaments, també de les... diguéssim, les cançons que s'han creat, no?, per al projecte, juntament amb altres persones, perquè si ens haguéssim de posar a dir noms segur que ens deixaríem molta gent, però també que consti que hi ha, i entre ells també l'Adrià i l'Ivo també han col·laborat, diguéssim, en aquests arranjaments i aquestes composicions. Hi ha hagut una feinada de moltíssima gent aconseguint, pues, nosaltres contentíssimes amb un resultat preciós i que ens agrada moltíssim a totes. I bueno, que això, sobretot, deixar clar que hi ha molta gent a darrere i molt, una feinada gran.
El pare va anar al mercat, el pare va anar al mercat, per Nadal a comprar roses, trau-trau, per Nadal a comprar roses, trau-trau. I fem cagar el tió, i fem cagar el tió, a la platja per Sant Joan.
Aquest primer àlbum que heu tret al mercat, el Tra-Tra-Tro, es diu d'aquesta manera, eh? Per què Tra-Tra-Tro? D'on surt aquest nom?
Doncs mira, hi ha una de les cançons del disc, que és el Seguici, que parla una mica dels elements, doncs, que forma part del Seguici, que surten durant la Festa Major, i hi ha un fragment de la cançó, no, doncs, que es fa com aquest crit... Na-na-na, ja ve el Seguici, tra-tra-tra, i serveix una mica, no, per animar la gent. Llavors es van valorar diferents opcions de disc i ens va semblar que aquest era bastant graciós, enganxava prou, i mira, i així es va quedar.
I en algunes d'aquestes peces que teniu, del Seguici, de Filomena que sentíem, Animal, Foc Nou, totes aquestes cançons que estem sentint de fons d'aquest tra-tra-tro, evidentment també hi ha moltes melodies de casa nostra, és a dir, des del toc de matinades, que el podem sentir en alguna peça, la Patum, altres d'aquestes melodies que la gent també, Laia, de seguida reconeixerà.
Sí, exacte, l'únic que també va fer l'Arnau és que ha compost moltes peces de zero, però podent introduir moltes melodies reconeixibles i bé, i poder mostrar, no, aquestes melodies a través de la història que expliquem a les cançons. I és bonic això, no?, perquè també ens ha passat, no?, hi ha concerts que infants les reconeixen i ens criden, ostres, l'Àliga, ara el lleó! I, bueno, i és bonic de veure com poder transmetre això a través de Filomena.
Gemma, vosaltres us definiu com un grup de música per a públic familiar, però, evidentment, ara entrarem una mica en el calendari que us espera, però no només és un grup que pugui sonar en un ambient familiar, perquè jo també me'l puc interpretar o me'l puc imaginar en algunes festes majors i no precisament a les 6 de la tarda o a les 7 de la tarda, no?
Exacte, sí. És a dir, la idea era aquesta, no?, acostar una mica al públic familiar a que pogués que els infants puguin com entendre, fer un llenguatge que sigui com adaptat a tothom, però alhora, com tu dius, és una música que entra perfectament, vull dir, nosaltres mateixes jo m'ho posaria a tota hora i a casa meva, per exemple, també hi ha altres persones que ens ho diuen, no, que és molt gaudible també en altres edats i com tu dius, nosaltres també sentim una mica això, que encaixa amb diferents contextos, i això és lo guai perquè es pot gaudir, diguéssim, des de a nivell d'això, d'una mica educatiu, d'ensenyar, d'explicar, de tal, però també es pot ballar, es pot cantar, és a dir, porta molta marxa i es pot... Vull dir que pot ser que estic d'acord en això que dius, que pot entrar en molts contextos diferents i això ens encanta.
Tu també te l'imagines així, Laia, el grup?
Sí, oi tant, i és la gràcia també. I a sobre, per mi és curiós perquè al principi realment només estava enfocat a un públic familiar o era el nostre principal objectiu. Però ara ens trobem que amigues nostres o gent fins i tot més gran s'ho posa normalment al cotxe, no? I és guai perquè, ostres, realment s'ha ampliat el públic que nosaltres esperàvem arribar i és bonic.
Ens diu la història d'un vell poble que hi habitava un monstre fa molts anys. Diuen que treia foc per les orelles i per la boca, pel nas i pels queixals. És el Montmoll, el monstre de Banyoles, que man, que menjava persones, oi tant. És el Montmoll, el monstre de Banyoles, un mat per dia sense fer per a l'estany.
Si mirem una mica l'agenda que ja teniu anunciada, avui és dissabte 28 de febrer, això vol dir que dissabte que ve, 7 de març, a Girona, a 11:15 del matí, a la plaça dels Mercaders, toquem fusta perquè, tal com tenim de moment l'any, amb vents, pluges i de tot plegat, és un patiment, però esperem que dissabte que ve ja tinguem gairebé aquí la primavera i que aquesta estrena de Filomena doncs, sigui tot un èxit a Girona, no, Gemma?
Exacte, tant de bo que sí. Esperem que el temps aguanti. Nosaltres tenim moltes ganes. Ara ja portem uns dies sense veure'ns i tenim ganes de retrobar-nos i fer-ho a Girona. A mi també em fa il·lusió, que queda al costat de casa. I moltes ganes de tornar a Girona, que hi vam ser-hi per la Festa Major i ara tornem amb les mateixes ganes o més.
Clar, perquè, Laia, arrenqueu aquest 2026 de bolos. És aquest primer bolo que tindreu al mes de març. Però, evidentment, l'any passat ja vau acabar també amb el So Filomena, que ja el vau portar en alguns indrets del nostre país. Com va ser aquesta rebuda?
Doncs vam al·lucinar una mica, si et som sinceres, perquè clar, tot va anar tan ràpid, o sigui, realment va ser posar-nos a assajar, vam gravar-ho tot, vam començar ja, i de cop i volta teníem ja una rebuda molt gratificant i realment això ho hem d'agrair perquè no és fàcil d'aconseguir-ho i realment tothom ens ha acompanyat molt, vam poder-lo presentar a la Fira Mediterrània de Manresa i des de llavors ho hem girat per bastants llocs fins que va acabar el 2025 i ha estat una sort i per nosaltres fantàstiques perquè a sobre ens ho passem teta fent el bolo, per tant estupendo.
Aquest tra-tra-tro que després del 22 de març encara no sabem on actuareu, el 12 d'abril s'anuncia el Morell, després 18 d'abril ja ho sabrem, 25 d'abril ja ho sabrem, 9, 23 de maig, 15 de juny, 27 de juny, 28 de juny. Està farcida de bolos la vostra agenda, però clar, evidentment passa allò que passa, que els programadors, fins que no vagin anunciant la programació de les festes majors, no diran on us toca actuar i no ho podreu anunciar a la vostra pàgina web, però jo us faré una trampeta, perquè jo sóc de Mataró i veig que teniu un bolo 25-26 de juliol, això em cau de ple en les Santes. Ara us poseu a riure per sota, però vaja, és que jo us imagino les Santes de Mataró, eh?
Bueno, ja ho veurem.
Ja ho veurem. Si Filomena les tenim al format a la plaça Santa aquest 25 o 26 de juliol a les Santes. Escolteu, havíeu treballat mai juntes els integrants del grup?
Mira, Laia, tu que sí que ho has fet, si ho has explicat. Jo no, personalment no havia treballat amb cap dels altres.
Ens coneixem, bé, la Gemma i jo, per exemple, ens coneixem de l'ESMUC, ens coneixem molts d'estudiar al superior, això sí, però bé, justament el Martí i jo sí que toquem junts a Trèvol, l'altre grup que tenim, i mira, és una sort perquè els dos grups més estables i més importants que són per nosaltres estem plegats els dos, o sigui que sí, que sí. I amb la Raquel també havíem coincidit. Vull dir, sí, una mica ens coneixíem una mica entre totes, però, però ha estat molt guai poder ajuntar-nos per fer aquest projecte tan bonic, la veritat.
I a la Laia, si escolteu cada dia una mica la Renaixença aquí a, en aquesta emissora Catalunya Ràdio i o també la podeu veure a través de les imatges, et veiem amb l'Arnau Tordera precisament i amb en Peyu i amb en Fel i en Xuriguera allà tocant cada dia la gralla. Què tal aquesta experiència de la Renaixença?
Va, està sent brutal, però perquè també és el que et deia abans, no? També la meva obsessió és poder fer veure, bueno, poder ensenyar que la gralla és un instrument normal com qualsevol altre i poder estar sonant cada dia a la ràdio tocant la gralla, bueno, per mi és fantàstic. És que els he dit tantes vegades, tant a l'Arnau com al Peyu, que gràcies per fer aquest regal a la música tradicional, ja en general. I bé, per mi és una pressió molt forta, també t'haig de dir, no ens enganyarem, però... Jo, bueno, estic a un núvol, la veritat, no ens enganyarem.
Doncs al Mans avui hem parlat amb la Gemma González i amb la Laia Gluck, dues de les integrants del grup Filomena. Les veureu segur a les places d'arreu del país aquest 2026. Gemma i Laia, molt d'èxit aquest 2026. Gràcies per haver estat avui al Mans.
Gràcies a tu.
Gràcies a vosaltres.
Ets Mans, ets festa, ets a Catalunya Ràdio.
A la Pobla de Lillet, avui el moliner tornarà a rebre de valent.
I ara què queda? Agafar el moliner ben fort, portar-lo a la plaça del Molí i donar-li el que es mereix aquest impresentable! Oh!
Diu la llegenda que fa molts anys a la Pobla de Lillet hi vivia un moliner que dins el blat que li portaven per moldre i barrejava cendra per fer créixer les mesures de farina. Els veïns van començar a emmalaltir i ningú sabia d'on podia venir aquell mal tan estrany, fins que les dones de la població el van descobrir i ja us podeu imaginar com es va acabar tot plegat. Fa uns anys que amb aquesta llegenda de fil argumental s'ha recuperat el ball del Moliner a la Pobla. La Iris Poc és membre de l'associació La Brama, que tira endavant aquest acte cada any. Iris, bon dia.
Bon dia. Hola, Oriol.
Aquest moliner era de por.
Sí, sí, aquest moliner, tela, és un emblema.
Escolta'm, explica'ns exactament com recupereu aquesta llegenda a la Pobla de Lillet.
Doncs mira, hi ha dos moments de recuperació, realment. Un cap allà a finals dels anys 80, més o menys, perquè l'escola va decidir recuperar el ball en si, el ball i la guerra de farina. Aleshores, hi ha un moment que els alumnes de, em sembla que són els de cinquè, fan el ball i l'aprenen, diguéssim, i aleshores després fan la guerra. I en aquell moment es recupera aquesta part de la llegenda. Però després farà realment 10 anys, perquè avui celebrem el desè Ball del Moliner des de que la Brama, que és una associació d'aquí de la Pobla, va recuperar aquest nou ball del Moliner com per adults, doncs és aquest segon moment de recuperació, que la Brama, en un moment de pensar quines activitats podem fer pel poble, què podem fer per anar ampliant doncs, aquesta cartera d'activitats perquè la gent pugui gaudir de diferents coses, doncs pensen que recuperar el Ball del Moliner i fer-lo extensible doncs, als adults i no només aquesta recuperació que s'havia fet als nens de l'escola, doncs pot ser una bona idea.
Ens comentaves ara, en Ball del Moliner també guerra de farines, és a dir, explica'ns exactament què veurem avui i a quina hora hi hem de venir.
Doncs mira, tot comença a les 8 de la nit. A les 8 de la nit comença un teatre. O sigui, fem diferents escenes per tot el poble i anem voltant i van passant coses. En aquestes escenes es va explicant una mica aquesta llegenda que tu vés explicant a l'inici, perquè la gent també vagi entenent d'on surt tot això. Un cop hem acabat aquesta volta pel poble i hem vist aquest petit teatre que ens ubica una mica, diguéssim que les velles del poble acaben caçant el moliner. I finalment el porten a la plaça del molí i allà li fan el ball, que el ball no és més com si la pallissessin, per així dir-ho, no? És la captura. Un cop l'han capturat i fem aquest ball, que primer hi ha un ball com més oficial, diguéssim, per les balladores, i després tothom s'hi pot sumar a fer-lo, nens, grans, tothom, qui li vingui de gust, i es fa la guerra. la guerra de farina i és un tots contra tots, és una bogeria molt divertida. I finalment, quan ens hem pogut expulsar una mica de tota aquesta farina que tenim per sobre, ens anem junts a sopar també en una plaça de per aquí al poble i fem el típic sopar així de final de festa i també acompanyat d'una mica de música.
Podem acreditar que les fotografies d'aquesta guerra de farina són molt esperades cada any pels que tenim amics a la Pobla de Lillet i aquesta llegenda que es teatralitza i en la qual hi forma part gairebé tota la població?
Exacte, realment és molt divertit. Jo em dedico bastant a aquesta part del teatre i tothom fica una mica de cullerada, no? Cada plaça són els seus propis protagonistes, per així dir-ho, excepte la canalla que va voltant per totes elles i té una petita part d'intervenció en cada una. I jo i una altra companya que també els guiem i els ajudem i fem com de fil argumental, no? Sempre hi ha un fil argumental una mica diferent. Aquest any és aquesta celebració dels 10 anys i se suposa que avui vindrà la tele i ens gravarà la tele per commemorar aquests 10 anys i a veure, descobreixen que de cop i volta allò és com una mena de... un true crime, perquè hi ha un moliner que és un malvat i fem una mica de tribut així Carles Porta, fem una miqueta així com de crims per la Pobla.
L'associació La Brama que posa llum a la foscor a la Pobla de Lillet, n'estem parlant amb la Iris Poc, que és membre d'aquesta associació La Brama que tira endavant aquest Vall del Moliner, que abans ens comentaves, el recupereu el 2017, per tant és la desena edició, però clar, vau recuperar això i de cop la pandèmia al cap de poques edicions va irrompre. Com us les vau empescar?
Doncs ens venia de gust fer alguna cosa, perquè estàvem tots com, bueno, ja sabeu, no? Mig avorrits, mig deprimits, i vàrem fer una edició gravada. I vam poder fer com algunes escenes així cadascú, i després vam fer una barreja d'un vídeo muntat, i bueno, doncs una cosa així gravada va sortir, però bueno, també va ser divertit i va ser una manera com d'entretenir-se i la gent el va poder mirar des de casa seva.
I aquest acte us arriba també enguany en ple any Gaudí i a la Pobla de Lillet això també és molt especial. Explica'ns per què.
Doncs Gaudí, i a més aquest any ens ho han reconegut, tenim el xalet del Callaràs, que és una de les obres que ha fet Gaudí i que fins al moment no estava reconeguda com a tal, però ara sí que ja està acceptada, diguéssim, i per això tenim el Gaudí, però també, o sigui, tenim el xalet del Callaràs, però també tenim els Jardins d'Artigues. I realment, per ser un poble tan petit, tenir-ne dos, tot i que un encara no el tinguem reconegut, però ja lluitarem perquè ho estigui, doncs té molt de valor. I avui en el Vall del Moliner alguna brometa veurem relacionada amb això.
Alguna picada d'ulleta en aquest Vall del Moliner que ens comenta la Iris, que comença a partir de les 8 del vespre, després aquesta representació teatralitzada, després aquesta guerra de farina tan esperada. I això ho aneu movent al calendari? És a dir, us ve molta gent de la comarca i també de fora de la comarca en aquest Vall del Moliner? Cada vegada veieu que està venint més gent?
Sempre anem una mica condicionats pel temps, perquè de tant en tant, per aquestes èpoques, bueno, ja ho sabem, els carnavals sempre passen aquestes coses, que quan tenim un dia meravellós ho tenim superple, però de cop l'any passat, per exemple, ens va ploure moltíssim i ens vam tirar a la piscina, mai millor dit, i ho vam fer igualment, i clar, va ser, tot i que la gent va aguantar molt bé i els nanos, els actors, va ser increïble com van aguantar, que vam sortir xops d'allà, veu una mica condicionat també per això, però déu-n'hi-do la gent que ho va coneixent i va venint. Sempre és divertit, no?, que vingui gent de fora i que conegui i que de cop i volta es fiqui en aquesta història. Normalment ho fem per les èpoques de carnaval i juguem una mica, no? Si el carnaval de la Pobla és un cap de setmana i després tenim un altre acte, doncs el Moliner sempre acaba sent per aquí finals de febrer. Però al ser un poble també està bé no trepitjar-nos les activitats entre nosaltres, per tant, sempre té un punt mòbil, per així dir-ho.
És aquest Vall del Moliner. El podeu veure avui a la Pobla de Lillet, a l'Alt Berguedà. N'hem parlat amb l'Iris Poc, que és membre de l'associació La Brama, que tira endavant cada any aquest projecte. Gràcies per haver estat al Mans. Bon dia.
Molt bé, moltes gràcies. Vagi bé.
Tot a l'arrel a la Ràdio Nacional. Aquest és el Mans.
I a Girona aquest dissabte estan de celebració. Thank you. perquè l'Auditori de la Ciutat acull el concert de presentació del CD de commemoració dels 50 anys de la Cobla Ciutat de Girona, creada el 1975 i que les ha vistes de tots colors. L'Enric Estrada és fiscorn de la Cobla Ciutat de Girona. Enric, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, Enric, què podrem veure aquesta tarda a l'Auditori?
Doncs aquesta tarda hem preparat un concert, com bé dius, l'any passat vam fer el 50 aniversari de la Cobla, amb la que, per culminar l'aniversari, vam fer un CD commemoratiu, en el qual fem un recull una miqueta de tots els compositors que han passat per la Cobla i músics que han deixat empremta amb les seves sardanes. Això serà a la primera part. Farem una mica un petit esbós del CD. I en l'acabat, la segona part, volem retre un homenatge aquest any, que celebrem el 150 aniversari del naixement d'en Pau Casals. Fem una segona part commemorativa d'en Pau Casals. Sardanes escrites per ell i sardanes que estan dedicades a ell. Sardanes d'en Juli Garreta, de Pau Casals, el mateix Pau Casals, el compositor figuerenc Jaume Cristau i el francès René Picamal, perquè, com bé sabeu, en Pau Casals també va tenir residència a França i hem volgut fer una pinzellada.
Molt bé, per tant, és una doble celebració aquesta tarda, d'entrada aquests 50 anys de la Cobla Ciutat de Girona, d'altra banda també aquests 150 anys del naixement d'en Pau Casals. Queden entrades pel concert? Perquè si no, clar, els oients que ara ens estiguin escoltant, si volen anar-hi a l'Auditori, encara queda alguna entrada?
Doncs si algú vol anar, que s'espavili, perquè queden molt poques i realment serà un concert molt excels.
Mm-hmm. Esperem que així sigui aquesta tarda. Escolta'm, Enric, quin recorregut ha fet la Cobla Ciutat de Girona fins a arribar a aquest punt culminant d'aquests 50 anys?
Doncs és un recorregut com pràcticament totes les cobles d'aquí del país. Una cobla que es dedica bàsicament a fer ballades i aplecs i concerts. I en general, doncs, bé, és una cobla que va néixer d'una sèrie de músics que van abandonar les orquestes per formar una cobla. Va ser la Ciutat de Girona una de les primeres cobles que només es dedicava a fer cobla. I a partir d'aquí la van composar músics de molt de renom de la comarca. I a partir d'aquí doncs, ha fet un segell de qualitat que ens ha mantingut, d'alguna manera, a dalt de tot fins al dia d'avui.
Mm, i també amb col·laboracions que llegim al vostre currículum, amb formacions com la Polifònica de Puig-reig o l'Orquestra Acadèmica, per exemple, de Liceu, oi?
Exacte. I dirigit també per Albert Guinovart. Últimament hem tingut una col·laboració amb Lluís Cobos, que també fem una en aquest CD. Com bé sabeu, el Lluís Cobos va fer una primera sardana, que es va estrenar fa 2 anys, a la festa de Sant Martí Dia, i aquesta sardana està inclosa al CD. I ara actualment tenim com a director Jordi Picorelli.
Aquesta tarda, ja ho sabeu, a l'Auditori de Girona, a partir de les 6, queden molt poques entrades, com ens diu l'Enric, aquesta presentació del CD commemoratiu del 50è aniversari de la Cobla Ciutat de Girona, ja gairebé ningú té CD a casa, o com a mínim els de la generació que ara són molt joves, però pels que som una mica més veterans, evidentment aquest CD es podrà comprar in situ i després posar-lo a casa, m'imagino.
Exacte, sí, ara mateix a lloc de l'Auditori posarem un espai dedicat a la venda del CD i esperem que la gent el compri i li agradi, perquè és un recull de tota la història de la Cobla.
I la joventut, que quan diguem que és aquesta cosa rodona amb un forat al mig, que sàpiga que d'això se'n diu CD i que això es pot reproduir en música. Per cert, no fa falta ser historiador per saber que, evidentment, la Cobla Ciutat de Girona neix l'any 1975, que aquell any es va acabar la dictadura.
Exacte.
I Enric, ja per acabar, estem parlant amb l'Enric Estrada, fiscorn de la Cobla Ciutat de Girona. Aquesta mateixa setmana, aquesta setmana passada, de fet, heu estat també de gira amb la Cobla per una festa de les que és celebrada als Països Catalans, oi?
Sí, correcte. Hem fet 4 dies a Vallespí, concretament a Prats de Molló, que és on fan la festa de l'Os, que és una festa molt, molt peculiar. Sí, també convidem a la gent que vulgui, que de febrer a les nostres de Carnaval fem aquesta festa aquí a Prats de Molló, que realment és molt peculiar. Val la pena veure-ho.
Doncs ja ho sabeu, aquesta tarda, si voleu anar a l'Auditori de Girona, correu a comprar una de les poques entrades que encara queden per assistir a aquest concert de presentació del CD de commemoració, 50 anys ja de la Cobla Ciutat de Girona. Serà una festassa aquesta tarda a partir de les 6 a l'Auditori de Girona. N'hem parlat amb l'Enric Estrada, fiscorn de la Cobla Ciutat de Girona. Gràcies, Enric, bon dia, que vagi bé avui.
Perfecte, moltes gràcies i gràcies a vosaltres i bon dia.
El batec de la cultura popular i l'associacionisme. Ets el Mans, a Catalunya Ràdio.
Som els d'Almans, com sempre, cultura popular al suplement. A Sant Cugat, la pesta porcina no impedirà que dimarts puguin celebrar Sant Medi. La població vallesana celebrarà la festivitat de Sant Medí amb un format excepcional aquest 2026 adaptat a les restriccions d'accés al parc de Collserola, que encara duran a causa de la pesta porcina. De totes maneres, ara sabrem en què afecta aquestes restriccions. Ja ens escolta l'Esther Garcia de la Penya Regalèsia, organitzadora d'aquest Sant Medí a la ciutat. Esther, bon dia.
Hola, bon dia.
Fins a quin tant per cent ha fet la punyeta aquesta pesta porcina a la festa de Sant Medí?
Home, jo et diria que del 100%, perquè sí que farem una celebració alternativa, però és veritat que la celebració de la festa se centra a Sant Cugat en l'aplec, i un aplec és anar a l'ermita i a celebrar la festa allà, com qualsevol altre aplec, i això és precisament el que no podrem fer.
Doncs ens quedem sense aquest aplec, però evidentment no ens podem quedar sense Sant Medí. Com era l'acte i com serà ara?
Doncs mira, podríem dir que hem fet de la necessitat virtut, perquè quan ens vam trobar amb l'Ajuntament de Sant Cugat i vam constatar evidentment que era impossible que tota la població de Sant Cugat o una bona part de la població de Sant Cugat es traslladés caminant fins a Sant Medí, perquè l'accés, com tu deies, està prohibit per la festa porcina. Vam dir, doncs, a veure, sempre ha sigut la gent de Sant Cugat que hem anat a Sant Medí, doncs aquest any ho farem a l'inrevés. Serà Sant Medí que vindrà a Sant Cugat. I la festa, doncs, se centra en això, se centra en celebrar la festivitat de Sant Medí, que de fet és el segon patró de Sant Cugat. Doncs a celebrar aquesta festivitat al centre de la ciutat.
Això vol dir que, a priori, la gent que no es podia desplaçar mai a aquesta ermita ara sí que podrà veure tots els entremesos de la ciutat.
Exacte. Vull dir, nosaltres el que pensem és que també és una oportunitat perquè la gent que, bueno, a vegades per temes de mobilitat no es poden desplaçar fins a Sant Medí, perquè al cap i a la fi és una festa que es fa al mig del bosc, al mig de la muntanya, doncs, evidentment, no tothom hi pot arribar fàcilment, doncs és una oportunitat que aquest any participin. I també és una oportunitat perquè no oblidem que Sant Cugat és una ciutat que ha crescut molt, i molt en els últims anys, i potser hi ha gent que no ha anat mai a la festa de Sant Medí perquè no la coneixen prou. Doncs és una oportunitat que vegin aquí in situ, doncs, una mica com funciona l'aplec un cop som a Sant Medí, que ho vegin aquí al centre de la ciutat, amb diferents activitats que comencen a primera hora del matí i s'allarguen fins al vespre.
I en aquest aplec hi participen tots els entremesos populars de la ciutat?
Sí, a veure, aquí no és només que nosaltres com a Penya Regalèsia haguem organitzat amb l'Ajuntament, sinó que totes les entitats de Sant Cugat s'han abocat en la celebració d'aquest dia. Llavors, una de les coses que vam demanar és que bé els entremesos, que al final és el que forma part, no?, del seguici de la festa major, ja que Sant Medí és el segon patró de Sant Cugat, doncs es mereixia també tenir aquesta part, no?, de seguici a dintre de la celebració de la festa. Llavors, no és que es faci el seguici pròpiament, però sí que a la plaça del monestir, la plaça de Sant Pere Octavià, a part de la missa, que es farà en lloc de l'ermita, es farà dintre del monestir, doncs també hi haurà els balls de lluïment dels entremesos del seguici de la ciutat i una cercavila cap a la plaça de Barcelona, que és la plaça de l'antiga plaça de l'Ajuntament.
Ens has comentat que Sant Cugat, en aquest cas, que Sant Medí és el copatró de la ciutat, els santcugatencs se'l senten molt seu, Sant Medí?
Sí, moltíssim. Potser no és tan conegut com ho celebrem a Sant Cugat, no és tan conegut com les colles de Barcelona, que sobretot a la Vila de Gràcia es fa a la rua i bueno, tots sabem que és molt espectacular. A Sant Cugat potser és una celebració en aquest sentit més nostra, perquè bàsicament el que consisteix és anar a la plec, anar fins a l'ermita, però és un dia que és festiu a Sant Cugat i la major part de la població doncs anem caminant fins a Sant Medí normalment i es fa el que es fa normalment en un aplec, o sigui, es fa la missa, es mengen allà, es fa carn a la graella, es ballen sardanes, participen les diferents entitats, i realment és un dia que pels santcugatencs és molt especial. De fet, a més del que comentava, dels balls de lluïment, i que després anem fins a la plaça de Barcelona, a la plaça de Barcelona farem un dinar popular amb graelles, hi haurà recital de la coral La Lira, després del dinar hi haurà ball de sardanes, hi haurà un concert després al vespre al monestir i un espectacle de Sant Medí que per primera vegada l'Esbart de Sant Cugat farà al Teatre de Mirassol. Vull dir que realment potser no anem a l'aplec, però ho volem celebrar com cal, perquè és el copatró de Sant Cugat i és una festa que ens estimem molt.
I tant. Estem parlant amb l'Ester Buscallà de la penya Regalèssia, una penya on, Ester, abans no hi havia dones, oi, en aquesta penya, i fa poquet que us hi heu anat incorporant.
A veure, és una cosa que quan ens hi vam incorporar es va parlar molt a Sant Cugat. Ah, mira, ara hi ha dones a la penya. I la veritat és que per nosaltres tampoc és... A veure, no és una cosa tan especial, en el sentit de que no és que estigués prohibit que hi haguessin dones a la penya Regalèssia, però és que la penya Regalèssia va néixer després de la Guerra Civil i va néixer perquè un grup de joves santcugatencs que no havien anat a la guerra perquè eren massa joves es van agrupar per jugar a futbol, o sigui, van fer un equip de futbol i van començar a la postguerra a recuperar festes i tradicions que es van prohibir després de la Guerra Civil. Quan ja va ser possible, ells van tornar a reiniciar el Ball de Bastons, l'Esbart d'Ensaire, el grup de Falcons, i això també ho feien amb les seves parelles i ho feien amb dones. El que passa és que sí que oficialment els membres de la penya, els originaris, diguéssim, eren tot homes. Llavors, com us podeu imaginar, d'aquesta penya, dels originals, queden dos avis centenaris, pràcticament, i sí que, bueno, a l'hora de renovar-la, doncs sí que hi hem entrat també dones que, en alguns casos, som descendents dels avis, no?, originals de la penya, i en altres casos, doncs, gent de Sant Cugat, que també s'estima el poble i les tradicions. Però jo crec que el més important és que la penya Regalèssia és una colla d'amics que sempre ha fet moltíssimes coses de cara a les tradicions de Sant Cugat i molt arrelada al fet de Sant Medí. Sobretot el que nosaltres intentem mantenir de l'esperit de la penya és aquest sentit d'amistat, que crec que és la base de tot el que s'ha fet aquests anys.
Doncs queda completament aclarit per part de l'Ester Buscallà, d'aquesta penya Regalèssia, que és un dels organitzadors d'aquest Sant Medí, que s'ha hagut de reinventar, però com ens explicava la mateixa Ester, ha de ser un èxit aquest proper dimarts. Ester, gràcies per haver passat pel mans, que vagi molt bé aquest Sant Medí.
Moltes gràcies a vosaltres i us animem a tots, sobretot a tots els santcugatencs, a venir a Sant Medí, i els que no són santcugatencs i estan a Barcelona, a celebrar amb les colles de Barcelona i a la Vila de Gràcia, amb la qual també ens uneix molta amistat i molta col·laboració. O sigui que moltes gràcies.
Abans d'acabar el mans, us deixem algunes recomanacions de cara a aquests propers dies. Això que sentiu és el so gravat pel mans in situ de la primera mascletà de les Falles de València d'aquest 2026 a la plaça de l'Ajuntament, disparada diumenge passat per la Pirotècnia Valenciana. Cada dia a partir de demà i fins al 19 de març, a les 2 del migdia, tindreu l'oportunitat de repetir aquesta experiència a la mateixa plaça de l'Ajuntament de la capital valenciana. Aquesta tarda també al Palau del Rei Moro a Sitges es presenta el llibre 100 motius per estimar la sardana, amb la presència d'en Jaume Nonell, autor conjuntament amb en Jordi Saura.
Des de les places fins a les festes majors, la cultura viu al mans.
Fins aquí el mans d'avui. Gràcies a en Josep Lluís Santiso i Sarassa i en Ferran Badia a les vies de so i al muntatge musical. Us ha parlat un dia més l'Oriol Rodríguez. Que tingueu bona setmana i sobretot gaudiu de la cultura popular.
A l'ombria de la serra, l'aigua fresca ens dona vida i sentim que toquem mare quan la penya grossa ens mira a l'horitzó. Baixa el sol i ens besa el front. Mentre parles en veu baixa, la vall ens omple de calma i deixem fluir les hores lluny del caos que ens ha fet sentir-nos sols.
tanco els ulls, t'escolto el cor. I naixen estels diminuts i brillants, guies i fars d'un país de pobles blancs. És el correfoc de la nostra galàxia, històries i records que guardem com tresors, perquè som terres profundes i hem après a enfortir-les amb les mans, amb el cor, com abelles i flors.
Si et cuides, em cuides.
El suplement, amb Roger Escapa.
A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Una connexió que batega siguis on siguis i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí.
Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
Molt bon dia, Roger. Dissabte passat, a l'Hora Negra, la Maica Navarro ens va donar tots els detalls de l'escàndol que esquitxa la Policia Nacional. És la dimissió del número 2 de la policia, José Ángel González, després de ser imputat per agressió sexual a un altre agent del cos l'abril del 2025. La Maica va explicar que hi ha àudios que provarien aquestes acusacions.
Hi ha en aquesta querella que existeix un àudio que l'advocat faria arribar al magistrat, aquest jutjat de número 8 de violència contra la dona, que és qui està investigant el cas. I ja ho tenen. Perquè ell diu que... Clar, aquest 25 d'abril el Dau està dinant en un restaurant amb el que era el seu número 2 i assegura la creient, la víctima, que en aquell moment rep comença a rebre trucades insistents del Dau demanant-li que vagi que agafi un cotxe oficial, no logotipat, i que se'n vagi a buscar-lo. Ella explica que no, que està treballant en el lloc, en aquell moment ella estava treballant, i li diu que no, i ell li recorda, segons la querella, soc el Dao, i a més, clar, orgànicament i jeràrquicament és el seu superior.
I la família Gomà ens va obrir les portes de casa seva per parlar de l'adopció i la monoparentalitat. És l'Enric Gomà, escriptor i divulgador lingüístic, que va adoptar el seu fill Fuong, al Vietnam, quan tenia 6 anys. A partir d'aquest moment va canviar la seva manera de veure la vida.
Sempre penso, no em puc morir. Jo vaig deixar de fumar als 47 pensant en l'adopció. Deia, no pot ser que adopti un nen i al cap de 3 anys m'agafi un infart i el meu fill es quedi orfe una altra vegada. I vaig deixar de fumar d'una manera radical. Ara he passat un càncer. Estic curat. Però sí, jo sempre tinc la sensació que no em puc morir en aquests moments perquè encara he d'estar pel meu fill.
Quan tenia el seu càncer, pues li cuidava una mica.
Si jo em faig vell, que no em puc cuidar de mi mateix, jo me'n vaig a una residència tranquil·líssimament, eh? Tu no cal que siguis el meu criat, perquè això no és una perspectiva horrorosa. Tu tindràs la teva vida, potser tens fills i endavant les atxes.
Et faria il·lusió ser avi?
Molta. Però escolta, jo deixo que la vida faci el seu curs. Si veig un net, el veig, i si no el veig, doncs què hi farem?
El veuràs.
I amb en Xavier Aldecó van viatjar a Amsterdam, on ha tornat amb la família gairebé 30 anys després d'un dels seus primers viatges d'adolescència a la capital holandesa. En aquell moment, de jove, ens confessa que va tastar els bolets i que també es va topar amb alguna situació desagradable.
Que recordo estar per allà veient que allò no m'agradava, era una cosa molt obscena, però hi ha un moment en el que va sortir, es va obrir la porta del costat d'un aparador que estava en aquell moment buit, i surt un noi, la noia, la comiada, diguéssim, i el noi el reben els seus amics que estaven fora amb abraçades, amb felicitacions, i recordaré sempre la cara de fàstic de la noia. i aquella sensació de, hòstia, això és pervers, és, no m'agrada gens aquesta sensació, i em vaig anar amb molt mal cos del barri aquest vermell, un barri vermell que, és a dir, que estan intentant canviar, estan intentant reduir al màxim i treure's aquest aroma de ciutat, de festa oberta, constant, i que accepta i abraça la prostitució legal.
Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també a la web catradio.cat/elsuplement. I ara, estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
Bon dia.
Als cinemes arriba una nova entrega de la saga Scream. Can't believe we're staying at the Psycho Killer B&B.
Oh, that's so cool. It's a motion detector.
És la setena ja i ve carregada de polèmica per l'acomiadament de la seva protagonista, Melissa Barrera, per demanar la llibertat de Palestina. En aquesta pel·lícula, un nou assassí s'amaga rere la màscara de Ghostface i amenaça de nou la vida tranquil·la de Sidney Prescott, l'heroïna original de la saga. The autopsy's gonna say heart attack.
Excuse me.
What can I do for you?
Special crimes. I'm uncertain it was natural causes.
I HBO Max, dilluns, arriba una nova minissèrie, DTF St. Louis.
Protagonitzada per Jason Bateman, David Harbour i Linda Cardellini, explica un triangle amorós entre tres adults de mitjana edat que acaba causant la mort d'un d'ells.
I el teatre Tan Tarantana estrena Goodbye Europe Last Words.
És el primer muntatge d'Alba Collado, la nova directora resident del teatre, basat en l'obra que tanca el díptic que va començar amb Sweet Home Europa. Protagonitzat per Alba Vinton, Ton Vieira i Martí Atance, l'espectacle explora l'apocalipsi com a conseqüència d'un sistema capitalista deficient. Avui a funció a 8:45 del vespre.
Bon dia, Sònia Delofeu.
Molt bon dia, Marina.
Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, et fem tres propostes. Avui per Girona, la primera, el Festival de Poesia, Ara Poesia.
Al llarg de tres dècades, el certamen ha tingut una sòlida trajectòria dedicada a la difusió i a la promoció de la poesia i ha esdevingut un espai de referència per al diàleg entre creadors i públics. La programació d'aquesta edició reafirma el compromís del festival amb la diversitat de formats i perspectives, amb el doble objectiu d'integrar la tradició literària amb les veus contemporànies i d'establir vincles amb altres disciplines artístiques. La poesia és una expressió cultural oberta, viva i compartida. Avui dissabte, a les 6 de la tarda, recital amb Teresa Colom i Eduard Iniesta, a les 8 del vespre, i l'espectacle L'amor, la set, de Pau Pasqual i Maria Drové. Les dues activitats són gratuïtes, però cal inscripció prèvia al web casadecultura.org.
I podem esmorzar, dinar o sopar al restaurant La Farinera de Girona.
Situat al carrer de Santa Eugènia, número 40, a l'interior d'un edifici modernista carregat d'història sobre el passat industrial de la ciutat i a 3 minuts caminant de l'estació de tren de Girona. Un restaurant que combina tradició i gastronomia contemporània. L'encant d'aquest espai únic es fon amb una cuina elaborada amb productes de proximitat i de temporada. Una experiència culinària autèntica envoltada d'arquitectura, història i una bona taula. Hi podem tastar la torradeta de cruixent amb sardina fumada i formatge fresc, les croquetes de pernil ibèric, el pastís tatín de porros amb escuma d'idiazàbal i sobrassada, la costella de porc cuit a baixa temperatura amb salsa de blat de moro o els fideus gruixuts a la cassola amb secret ibèric i allioli. El preu mitjà per persona és d'uns 25-30 euros, obert cada dia, menys diumenge, dilluns i dimarts de les 8 del matí a les 5 de la tarda i de dimecres a dissabte també a la nit, de les 8 a les 11.
Música.
Obro els ulls, n'és un dia nou. La foscor no em deixa veure bé.
Perquè si som per Girona, podem acabar el dia al concert de Judith Nederman.
A 8:45 del vespre, a la sala Montsalvatge de l'Auditori. Judith Nederman és una de les veus més personals i reconegudes de l'escena musical catalana contemporània i amb una sensibilitat que connecta amb públics diversos. Es troba en un moment de maduresa artística que li permet mirar enrere i alhora... projectar-se amb nous formats. Per celebrar 10 anys de trajectòria, ha preparat una producció simfònica amb la Gio Sinfonia, que girarà per tot Catalunya. El projecte compta amb la direcció musical del Joan Albert Amargós i 21 músics sobre l'escenari amb una proposta escènica amb el color vermell com a element central, utilitzat de manera monocromàtica, amb vestuari que ens trasllada als clàssics. La cantautora revisitarà una selecció dels seus temes més significatius, posant en diàleg la cançó d'autor amb l'univers orquestral, generant una estructura dinàmica i narrativa al llarg d'una hora i mitja. Avui, nit d'estrena d'aquest espectacle a Girona. Si voleu anar, podeu anar-hi perquè encara queden entrades, però també el podreu veure a Figueres, Sabadell, Barcelona, l'Escala i Calonja durant tot aquest 2026.
Arribarem a les 7 del matí amb la cançó Avui, de la Judit Nederman, que actua amb la Gio Sinfoni a l'Auditori de Girona. Ara tornem al suplement.
Que sents que tot pot ser, és que és avui. És que és
el suplement amb Roger Escapa.